Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Barcelona és la matèria primera de l'escriptor Xavier Teros. Ha retratat la ciutat en cròniques periodístiques sobre espais i costums perduts i ha impulsat projectes de memòria històrica. També ha escrit assaigs com La sisena flota a Barcelona, a la Campana, en què explicava els 30 anys que l'armada dels Estats Units va estar-se amarrada al port. O també la novel·la La fada negra, Premi Josep Pla l'any 2017, sobre un episodi poc conegut de la història de Barcelona, la Gemància. En aquesta conversa parlem del passat, el present i el futur de la ciutat. Teros ho fa amb realisme, però també sense el catastrofisme que de vegades s'apodera del discurs barceloní. Xavier Teros, tot seguit, a Santa Eulàlia. Xavier Teros, benvingut a Santa Eulàlia.
Gràcies.
Un goig tenir-te aquí. Primer de tot, com veus Barcelona? Quan hi passeges, com la respires?
Barcelona sempre ha tingut una llarga tradició de gent que diu que està molt malament i que estem al borde del col·lapse. Jo Barcelona la veig com la resta de ciutats del continent europeu. Ens estem uniformant, cada vegada els negocis són més semblants a tot arreu, però és un procés que és global, no és un procés de Barcelona.
El que passa és que aquesta sensació de veure-la com la resta de les grans ciutats europees, potser en aquest cas, en aquest moment històric, sí que no necessàriament és una cosa bona, no? Potser sí que per primera vegada comença a encaixar amb la decadència,
o no? Ni necessàriament una cosa dolenta. Com està Barcelona en relació a què? Si comparem la Barcelona d'ara a la Barcelona dels anys 40 o 50, estem collonudament bé. Si la comparem amb la Barcelona de l'esclat olímpic de finals dels 80, principis dels 90, potser la ciutat està vivint una certa decadència i una certa depressió, però això són coses normals amb les ciutats. Jo me'n recordo el 2013, quan va haver-hi el canvi de lloguers, que van començar a tancar negocis, i jo treballava en aquell moment en la premsa i vaig parlar amb molta gent d'aquests negocis. I no hi havia ningú que tanqués perquè li pujaven el lloguer. Normalment tancaven perquè segons quines feines ja no són rentables, com les cereries o les botigues de joguines, i en altres casos perquè no hi havia relleu, perquè era gent que es jubilava i els fills no volien continuar el negoci. És una cosa que passa molt sovint. Jo vaig investigar la desaparició de la Casa Gralla, que era un palau que estava al carrer de la Porta Ferrissa el 1855, quan es va arronar aquell palau i es va obrir el que ara és el carrer del Duc, la premsa va començar a xisclar dient que Barcelona havia perdut la seva identitat, que allò era l'edifici més significatiu de Barcelona, com anirem a parar. Doncs això es repeteix cada 20-25 anys en aquesta ciutat.
De tota manera, aquest canvi de fesomia, aquesta desaparició de comerços, sigui perquè pugen els lloguers que pugen, o sigui perquè desapareixen oficis que desapareixen, o sigui per altres qüestions.
Per la dinàmica pròpia d'una ciutat. Una ciutat és un organisme viu i està canviant contínuament.
Això, de tota manera, ho hem de viure amb quina emoció? O sigui, ho hem de viure amb... No vull ser frívol amb la pregunta, però ho hem de viure... Tu vius amb malestar? Ho vius amb nostàlgia?
No.
Ho vius amb indiferència?
No, la nostàlgia no és mai aconsellable. De fet, jo crec que la gent tenim el mal costum de recordar com la ciutat més bona la que vam viure quan teníem 20 anys. Els xavals d'avui dia que tenen 20 anys segurament quan tinguin la meva edat recordaran aquesta Barcelona com una Barcelona màgica i mítica i diran que la Barcelona que estan vivint ells està en decadència o ha perdut la seva personalitat, però això de la personalitat d'un lloc el formen els habitants que hi viuen, amb la qual cosa, quina és la personalitat de Barcelona? Portem 2.000 anys com a ciutat, imagina-la de vegades que ha canviat.
Quines de les transformacions que hagis pogut anar observant en la ciutat els últims anys t'impressiona més? Perquè sí que és veritat que hi ha coses que canvien potser a més velocitat que no canviaven abans, no?
Sí, home, clar, és el signe dels temps. Les coses s'acceleren, la història s'accelera. Però, aviam, a mi una cosa que m'ha sobtat d'aquests últims anys és una cosa que jo crec que és negativa, i és que Barcelona ha perdut vida nocturna. La Barcelona que jo recordo dels anys 80-90 era una Barcelona que estava ple de llocs on podies anar a menjar o a fer una copa a les 2 o les 3 de la matinada. Avui dia trobo a faltar una mica això, tot i que jo ja sóc quasi un jubilat. La gent que té 20 anys suposo que deuen conèixer molt més llocs que jo ignoro profundament, però d'alguna manera crec que s'ha tornat una ciutat una mica sèria i una ciutat on el turisme ha fet que tot sigui molt més car. Jo tinc el record d'una ciutat baratíssima, que tampoc era normal. La ciutat de finals dels 70 era una ciutat on tu et podies anar de casa de tons pares i pagar un lloguer miserable treballant de qualsevol coseta. Avui dia crec que el jovent ho té molt més difícil per emancipar-se. Però dir que això és un problema de la ciutat o és un problema de Barcelona, no, crec que és un problema global.
I per fer per contrarrestar-ho amb aquest optimisme o amb aquesta negació del pessimisme...
Tampoc
que
és optimisme,
Negació del pessimisme, com a mínim. Per contrarrestar-ho amb aquesta negació del pessimisme que feies al principi, què té Barcelona ara o quina transformació positiva li veus ara a Barcelona respecte de la que tu vas conèixer quan eres més jove?
En els últims anys ens hem obert al mar. La Barcelona que jo vaig conèixer era una Barcelona que arribar al mar era molt difícil. I, a més, eren unes platges brutes, fastigoses. Jo recordo quan era petit, la meva família se n'anava a Sitges o a Castelldefels a banyar-se a l'estiu, perquè Barcelona teníem una platja força difícil i, a més, fins i tot era difícil arribar-hi. Hi havia polígons industrials, hi havia una via fèrrea que passava pel mig de la Barceloneta. Avui dia, des de les Olimpiades, s'ha aconseguit que la gent s'acosti molt més al mar.
Has dit que no eres nostàlgic o que no t'agradava mirar la ciutat amb nostàlgia, però en canvi ets una persona que ha escrit molt sobre Barcelona, sobre la Barcelona del passat i la Barcelona desapareguda.
Però és que la nostàlgia no es té que confondre amb la memòria. Una cosa és la memòria històrica, recordar el que ha sigut aquesta ciutat, perquè jo crec que la gent passeja molt impunament pel carrer. Quan li expliques que allí hi havia hagut una cosa interessant fa 100 anys, ja no pot passar de la mateixa manera. Ja s'ho veu d'una altra manera. Comença a copsar que una ciutat és una acumulació d'experiències i d'històries que et rodegen i que t'envolten, i que és necessari conèixer-les precisament per minimitzar i per situar les coses en el seu lloc quan t'agafen aquests atacs de pessimisme pensant que tot està perdut. No.
A la perspectiva et posa a lloc i et calma.
Esclar, la memòria és el que serveix per això, donar-se en compte de que la ciutat ha tingut etapes molt diferents i que hi ha etapes millors i etapes pitjors, però que són etapes.
T'he llegit unes quantes vegades que Barcelona és una ciutat molt selectiva
amb la
seva memòria històrica. Sí. Primera, què vols dir ben bé selectiva o qui ha decidit aquest tipus de selecció?
Bé, una certa èlit cultural d'aquesta ciutat que li han interessat uns temes i altres no. Moltes vegades per motius polítics i altres vegades per problemes de classe social. Per exemple, jo tinc una sèrie de novel·les sobre el segle XIX. El segle XIX a Catalunya ens l'han vengut com el paradís de la burgesia i sempre els hi ha interessat la Barcelona posterior a l'exposició del 88. Però, clar, la resta del segle no té res a veure amb això. La resta del segle són epidèmies, és una ciutat que estava sobresaturada, una ciutat bruta, una ciutat que va ser bombardejada diverses vegades, una ciutat de revoltes contínues, de revoltes populars... Tot això ha quedat molt més ocult que no la història d'aquesta burgesia, fins i tot en un pla literari. Un dels problemes que ha tingut la cultura catalana és que en el XIX no tenim grans clàssics. I els pocs novel·listes que hem tingut s'han ocupat precisament d'aquesta burgesia. En Narcís Oller, amb la seva edat d'horta, està parlant de com aquesta burgesia estava guanyant calés, però no t'explica com havia fet calés 50 anys abans amb la tracta de negres o dedicant-se a altre tipus de negocis com el contraban. Doncs, bueno, jo he assumit la tasca de donar a conèixer també aquesta altra realitat, que no vol dir que sigui una realitat que canvi la visió, sinó que la complementa.
Quins episodis més significatius o més il·lustratius diries que han passat desapercebuts pel gran públic o que directament no s'han explicat?
Mira, la primera novel·la que jo vaig escriure era d'un episodi del que no hi havia publicat res.
La Gemància.
La Gemància. I un bombardeig que va durar 3 mesos i que va destruir un terç de la ciutat.
Què va passar? Explica breument què va passar. Potser n'estàs cansat, ja, però...
No. Mira, entre 1835 i 1843 hi ha 10 bullangues. Són 10 bullangues com a resultat de la imposició de l'estat liberal i com a resultat de la Primera Guerra Carlina. En l'any 1843 ha pujat al govern el general Espartero, que era un progressista. Tant la reina regent com els moderats, diguem-ne la dreta, el que avui dia seria el PP, s'han exiliat a França. I hi ha un pacte entre liberals i republicans per crear un govern a l'Estat que sigui més representatiu. Què és el que passa? Que al final aquests moderats tornen de França, acaben fent-se en el poder i aquesta gent que se sent traïda perquè ha participat en el cop d'Estat contra Espartero s'aixequen. Però a Barcelona el que passa és que la classe mitjana i la classe alta abandonen la ciutat. Se'n van a Sarrià, se'n van a Gràcia. Llavors la ciutat queda en mans dels desgraciats, de la gent més miserable. Per això es diu la revolta de la Jamancia. Jamancia ve del calor, de la parla dels gitanos, jamà, menjar. Eren els que no tenien menjar, els que estaven a l'atur. La ciutat estava ple de viudes de guerra. La guerra carlina feia 3 anys que havia acabat. I no s'estava posant cap mena de solució. Per altra banda, la gent volia tirar a terra les muralles. Portàvem en un mateix perímetre urbà des del segle XIV, però la població havia crescut 3 vegades.
És això que deies ara fa un moment, que la història de Barcelona moltes vegades s'ha volgut, sobretot suposo que a partir d'aquesta mena de febre olímpica i d'aquell agermanament...
S'ha volgut edulcorar.
S'ha volgut edulcorar fins i tot en el sentit d'esborrar-ne la història de conflictivitat i de revolta social que ha estat molt més constant en la història de la ciutat, no?
Sí. Bueno, per una banda s'ha volgut esborrar aquesta història i per l'altra banda... Hi ha un fet que és polític, que en aquesta ciutat ens han recordat molt del bombardeig de 1842 del duc de la Victòria, d'Espartero. Va durar 13 hores, va durar una nit, va ser una broma. En canvi, no li han perdonat a Baldomero Espartero, que era d'Albacete, que ens bombardegés. En canvi, el bombardeig de 1843 el protagonitza Joan Prim, que va ser l'heroi del nacionalisme català durant el XIX. Doncs jo em vaig prendre la molèstia de llegir biografies d'en Prim fins a la transició, i fins a la transició l'any 43 no apareixia.
És aquesta visió parcial de la història que deies ara, no? Sí. Que s'ha triat explicar només
el que interessava.
Sigui perquè a la burgesia d'aquest país en un moment determinat li interessava il·lustrar especialment certs episodis i perquè potser per connivència o perquè pel sentiment de reivindicar que s'havia de reivindicar una pròpia història i uns episodis nacionals que gent que no formava
part de
la burgesia...
Era una història Vicenç Vivesiana.
Sí, no? Com que s'havia de construir un imaginari col·lectiu i amb això potser hem estat massa tolerants amb aquesta visió parcial de la història.
Era aquesta història que va crear en Vicenç Vives, de que el català és pactista, és negociant... Mires el segle XIX català i no t'ho recordo amb això. El segle XIX català cada 2 per 3 hi ha revoltes, insurreccions, matances, guerres, hi ha de tot.
Però no són només aquests moments els que hi hem parat poca atenció, perquè, per exemple, una altra obra teva, que és la 6a flota a Barcelona, que retrates els 30 anys de l'armada dels Estats Units al port, tampoc n'hem parlat gaire, i en canvi és una època fascinant i té uns efectes sobre la ciutat fascinants.
Jo estic molt orgullós de que després d'aquest llibre ara els cronistes de Barcelona ja comencen a parlar de la Barcelona de la 6a flota. Perquè, clar, si durant 40 anys tens una flota que et fot 10.000 tios cada setmana al port i que t'està generant uns guanys d'1 milió de pessetes als anys 50 diaris, això és estrany que ningú s'hagués ocupat i ningú ho hagués citat. Quan jo vaig fer aquest llibre, bàsicament el vaig fer perquè jo en aquell moment treballava al País i vaig fer un article sobre el Kentucky, que és l'últim bar que queda en record d'aquella època, i després vaig fer un reportatge sobre el mateix tema i em vaig trobar que no hi havia republicat. Ningú havia parlat de la 6a flota. Era com si no hagués existit. De fet, jo vaig anar a entrevistar a gent d'aquí, del barri, del Raval.
De veïns, testimonis...
Hi va haver-hi un iaio que va intentar pagar-me, perquè com era capaç de recordar allò, que aquella gent ens tractava com si fóssim marroquís o que ens tractava com si fóssim del tercer món. Però és que era això el que passava.
Hi havia una voluntat d'oblit
No els agradava gens la imatge que donava Barcelona després d'una postguerra pobra, miserable, que encara tenia cartella de racionament, que encara hi havia afusellaments al Camp de la Bota, i que arribés aquesta gent que regalava xiclets, regalava cipos, tirava monedes a l'aigua perquè els nens es capbussessin per agafar-les. Ningú li agrada recordar quan ha sigut pobre i miserable. Però és que fa 4 dies nosaltres érem el tercer món.
A tu com t'arriba tot això? O sigui, aquesta mena d'episodis que vas redescobrint és perquè te'n parlen a casa, és perquè llegeixes, és perquè...
Per pura casualitat.
Sí? És casualitat? No hi ha una metodologia de recerca al darrere?
No. Jo recordo que la Jamancia la vaig descobrir a la facultat amb un recorregut cronològic del segle XIX i dius, què coi és això de la Jamancia? I evidentment un nom com Jamancia et crida l'atenció. Després, quan investigues, te'n dones compte de que, per una banda, no s'havia escrit res sobre el tema, però per altra banda, la informació estava a l'abast de tothom. Em vaig anar a la Biblioteca de Catalunya i allí hi ha una sèrie, em sembla que em vaig recollir 10 o 12, de testimonis de vista que feien dietaris de tal dia ha caigut tal bomba a tal lloc, tal dia hem matat amb el veí que li ha caigut una bomba. O sigui, no era perquè no hi hagués informació, era perquè ningú s'havia molestat
perquè ningú
en trobar-la.
Mirava, sí.
I la sisena flota exactament el mateix. Quan vaig començar a fer entrevistes, em vaig trobar que pràcticament tothom tenia alguna anècdota sobre la sisena flota.
Fa unes setmanes vam entrevistar l'historiador Francesc Vilanova, que va fer un llibre sobre l'estada dels nazis a Barcelona, i m'ha fet gràcia ara perquè ell deia exactament el mateix. Deia, quan vam treure el llibre dels nazis a Barcelona, hi va haver una gran estupefacció i un gran astorament sobre com pot ser
com
que els nazis
ser?
Es passegessin per aquesta ciutat. I ell deia, les fotografies eren a l'arxiu municipal. Era aquesta descurança amb la pròpia història.
La gent més gran suposo que ho recordarà. Al carrer Pelayo hi havia uns grans magatzems que es deien Capitol. Els Capitol, fins a l'any 45, eren los almacenes alemanes. I la decoració que tenien era tot de pals, amb tot de banderes, amb la creu gamada. O sigui, això ho va veure durant anys tota la població de Barcelona. Altra cosa és que, bueno, aquesta ciutat té una memòria així, d'aquella manera.
Però això...
I quan parlem dels nazis... Que jo sàpiga, tinc localitzats dos llibres sobre el tema, però es parla dels nazis després de la Guerra Civil. La darrera novel·la que jo acabo de... la vaig presentar ahir, que es diu Aquí no dorm ningú, parla de la Barcelona de 1933 i he trobat la informació de l'arribada dels nazis abans de la guerra. Abans de la guerra, aquí hi havia locals, cerveseries, clubs, hi havia tota mena de locals...
Un circuit germanòfil, diguem-ne.
Germanòfils. A la plaça Real tenies el Club Germània.
Aquesta descurança amb la pròpia memòria històrica, alguna explicació de tenir? És a dir, o és el trauma i la interrupció que provoca la guerra i, per exemple... Que
hi ha molt de trauma, eh?
I què més hi ha? Perquè també ve d'episodis anteriors, no? O sigui, no sé si és... que la recuperació en altres països va ser una cosa que durant tot el segle XX es va anar fent a poc a poc i que aquí...
No tinc clar, si en altres països no passa el mateix.
El mateix segur que passa, però no sé si de manera tan sistemàtica i tan
clar, però jo me'n recordo
tan extraordinària
fa un parell
com estàs dient tu.
Un reportatge que era una periodista d'origen pakistanès a Londres que començava a escarbar, per exemple, que hi hagués una universitat dedicada a Cecil Rhodes, que era el gran defensor de l'apartheid i el que va crear l'estat racista de Rhodèsia. Com Anglaterra li seguia dedicant una universitat a la capital del país. O sigui, això, d'alguna manera, li passa a totes les societats. Però en el cas de Barcelona és molt cridaner, perquè hi ha episodis que coneix tothom i que estan a l'abast de tothom i que ja de repetits ningú hi pensa... I, en canvi, hi ha episodis que estan totalment silenciats. No és que siguin un tema només per historiadors, és que ni tan sols els historiadors s'han ocupat d'ells.
I és una cosa que deia, parlava d'això i d'aquest oblit com una característica molt pròpia catalana, encara que passi a la resta de llocs, perquè trobo que també passa amb la cultura, per exemple, i amb la literatura.
Sí, sí.
Constantment estem descobrint escriptors d'una altíssima qualitat o pintors d'una altíssima qualitat que de cop i volta van desaparèixer de l'imaginari.
Sí, sí.
No?
Jo recordo quan es van començar a republicar els llibres de Juli Vallmitjana i de sobte vam descobrir que teníem un paio que estava parlant dels baixos fons, dels gitanos, de la mala gent de principis del segle XX, i tot això ens havia passat totalment desapercebut. Un tio que amb les seves novel·les incluïa glossaris de vocabulari gitano barceloní. Bueno, com no coneixíem a Juli Vallmitjana?
La ciutat s'ha recuperat i el país s'ha recuperat els últims anys en termes de memòria històrica?
Jo crec que sí. aviam, ara està una mica de baixa, però durant una sèrie d'anys tots els llibres que sortien de Barcelona es venien bé. O sigui, hi havia un interès per part de la gent, i no eren llibres de turisme perquè es llegís al foraster, eren llibres per la gent de Barcelona, i normalment eren llibres que tenien sortida, hi ha un interès, i tu fas una conferència sobre història de Barcelona, home, jo amb això tinc una mica d'experiència, i normalment les sales es plenen, a la gent li interessa saber aquestes coses. És veritat que una gran part del públic és gent gran, que el que vol és que li recordis aquelles coses que té oblidades i que quan tu els hi expliques diuen «Hòstia, clar, jo això ho vaig conèixer de petit i no me'n recordava». Però, bueno, hi ha hagut una recuperació. I fins i tot hi ha hagut un debat, el debat que hi ha hagut durant molts anys sobre els carrers o sobre les dedicatòries, sí. Doncs, bueno, també és un resultat d'això.
Mm-hmm. Quin ha estat el punt d'inflexió perquè es recuperés aquesta memòria històrica? Era un procés connatural a la democratització després de la dictadura o ha passat alguna cosa més? És un interès,
doncs no
un canvi d'interessos generacional?
No ho sé, perquè aquest tipus de situacions tampoc són noves a Barcelona. Durant els anys 30 ja hi va haver una florada de cronistes que t'explicaven la Barcelona de la Belle Époque. I en els anys 70 va haver una gran florada també de cronistes, amb en Carandell al capdavant, de recuperar el que era la Barcelona secreta, la Barcelona oculta.
És un redescobriment
permanent. Permanent, sí.
Potser d'aquí 50 anys tornarà a passar
segur,
el mateix, que
segur,
hi ha coses
sí.
De la Barcelona d'avui que no estem explicant.
I tant, i tant.
Tu que has fet ficció i no ficció i moltes cròniques també sobre el present, si haguessis d'escriure una història sobre la Barcelona del 2024, en aquest sentit de pots triar o crònica...
Li encarregaria a algú que tingués 30 anys. A mi el que ja em falta és que jo treballo molt des de casa. També això explica que m'hagi passat de la novel·la. Per ser cronista tens que patejar-te a la ciutat. I tens que conèixer la ciutat de matinada, de migdia, de nit... Jo ja no tinc aquesta energia.
Però si l'haguessis d'escriure, perquè segur, encara que et manqui energia, si l'haguessis d'escriure, quins ingredients tindria? Què no hi hauria de faltar en una novel·la o en una crònica
doncs
periodística llarga sobre Barcelona?
Els ambients que normalment no apareixen als diaris. És tan senzill com això. Des de bars de nit fins a llocs on la gent practica coses inversemblants. Jo me'n recordo quan vaig començar a fer de cronista al diari, em vaig trobar amb un munt de coses com que Barcelona té la seu de l'Associació Internacional de Dòmino o té la seu de l'Associació Internacional de Futbol de Botons. Hi ha un munt de temes que no sortiran mai als diaris, que no és que tinguin una importància crucial, però que li donen el to a la ciutat. Aquesta ciutat hi ha una mica de tot, el que passa és que passa de portes cap endintre, i moltes vegades, si no ho investigues i si no vas tu a treure el nas, no te n'enteres.
És una qüestió que a mi m'obsessiona una mica, potser els oients habituals del podcast ja n'estan fins al capdamunt, però trobo que no tenim... En cinema potser està canviant una miqueta, però sobretot en literatura... no tenim producció realista amb trames que passin avui a la ciutat. I tinc la sensació que va més enllà de la literatura. Tens aquesta mateixa percepció?
Sí, sí, sí. I estic d'acord en que va més enllà de la literatura. Jo trobo faltar cronistes joves que estiguin parlant de lo que ara està passant a la ciutat.
I per què? A què ho atribueixes?
Doncs no ho sé. Potser perquè ara és més difícil. El món d'internet ha fet que una gran part de la vida que es feia abans al carrer ara es faci mitjançant les xarxes, i amb la qual queda una mica més diluïda. Jo fa pocs anys vaig treure un llibre sobre la història de la Plaça Real i recordo que parlava amb un dels dueños del Carme i em deies que abans aquí hi havia unes cues quilomètriques cada cap de setmana per vindre a sentir música i ballar. Avui dia no ve ningú.
Ara t'anava a demanar justament per la Plaça Reial, perquè al principi sí que feies aquest diagnòstic, que potser som massa negatius o una mica adamistes, com si estiguéssim descobrint un procés de degradació que en realitat cada generació el descobreix, però tu has escrit precisament, com deia, sobre la Plaça Reial, que és un dels punts de la ciutat que més, no sé com dir-ho, que més simbolitzen com a mínim una certa percepció per part dels veïns que han perdut el control de l'espai públic de la ciutat, no? En molts casos. Que...
No en el cas de la plaça Real, eh? Si comparem la plaça Real dels anys 70 i 80, ara és una meravella.
Sí?
Clar, home, jo la plaça Real que jo vaig viure quan tenia 20 anys, tu entraves i tenies 50 o 60 venedors d'heroïna, de marihuana, d'àcids, hi havia baralles entre els clans gitanos i els clans africans. El 1987 van acabar barallant-se pals i a navallades durant una setmana.
D'acord, és descobriment, descobriment, ignorància generacional llavors, perquè a mi em sembla un lloc extraordinari, però... ple de turistes, ple de soroll, ple sí, d'una cosa que se m'escapa, i realment sempre, els últims anys m'ha semblat un lloc molt simptomàtic de...
Però mira, jo vaig entrevistar la veïna més gran, una senyora que ara no sé si... desitjo de tot cor que segueixi viva, però quan jo la vaig entrevistar tenia 90 i molts anys, i ella em deia: a la plaça Real sempre hi ha hagut soroll, però entre sentir a mariners de la sisena flota borratxos i després sentir a ionquis i sentir ara el brugir dels turistes, hi ha una diferència. Clar. Aquests ni et fotran una pallissa perquè estan armant follon, ni t'atracaran, ni et fotran una navallada. És una altra cosa. Que molesta, sí, però clar, les coses es tenen que comparar amb si mateixes. Si comparem la plaça Real al llarg del segle XX... ara no està precisament malament.
Val, però no tens la sensació, per exemple, que hi ha llocs de la ciutat com la Rambla o com...
Que han sigut ocupats pel turisme, sí, 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 és veritat. I a més és un turisme depredador que s'aprofita de l'espai públic i no deixa gaire cosa a canvi. Però, aviam, hi ha ciutats que es donarien de bufetades per tenir una indústria turística, perquè si no jo també em pregunto de què viuríem. Aquesta ciutat ha passat de ser una ciutat industrial a no tenir cap fàbrica. D'alguna cosa hem de viure. Ens hem convertit en una ciutat de serveis i en un destí turístic. Bueno, cadascú es busca la vida com pot. No... Jo suposo que si la gent pogués viure d'un altre tipus d'indústria, ho faria. Perquè el turisme...
El tema és portar-la, buscar-la, portar-la, crear-la.
Clar.
I que sigui de qualitat.
Clar. Però aviam, el turisme té molts inconvenients i fa que la ciutat sigui cara. Sí, recordem com era la ciutat industrial, en què moltes vegades els residus de les fàbriques es tiraven directament al riu Besòs o al riu Llobregat, o directament al carrer, en el cas del segle XIX. Clar, tot és bo o dolent comparat amb què?
Dèiem això de la crònica, la falta d'una crònica realista i habitual sobre la Barcelona d'avui. En canvi, no sé si ja estàs d'acord, sí que ha canviat una cosa els últims anys, que és que encara hi ha molta més crònica negra.
Sí.
Potser és l'efecte distorsionador de crims i de tot l'èxit que hi ha hagut al voltant d'això.
En gran part és així, eh?
Però jo tinc la sensació que això ha crescut molt. I m'interessa que facis, o no, una defensa de la crònica negra, perquè tinc la sensació, a mi m'agrada, em genera, m'agrada posar-me un capítol de crims o m'agrada llegir coses de crònica negra, però tinc la sensació que a falta d'aquesta crònica realista sobre la Barcelona habitual, sense crim i sense pecat, d'una crònica més normal i més blanca, la crònica negra moltes vegades et situa, no? El Carles Porta fa això estem a l'any 2006, passa, els carrers són així i així, les coses que han passat en la política són aquesta i aquella altra. I el teu viatge en el temps té molt més a veure amb aquest clima de terror que et generen que no amb recordar-ne les coses bones. Potser és una banalitat de comentari, però tinc la sensació que ha de voler dir alguna cosa, que només ens estiguem centrant en això, que li estiguem donant massa protagonisme.
També és una cosa que, tornem a lo d'abans, a la crònica negra barcelonina fins fa 4 dies ningú li havia donat importància. La gent de la meva generació, per exemple, desconeixíem qui era Enriqueta Martí. I és, d'alguna manera, ni que sigui un fraud històric, però ni que sigui per la importància i per el pes que va tindre en el seu moment, és la nostra Jack el Destripador local. I hi ha altres llocs del món on la seva crònica negra l'han tractada i l'han feta servir com a motor de creació que aquí a Barcelona no s'havia fet servir. Durant molts anys la literatura catalana volia ser tan exquisida i tan universal que arribava a ser totalment avorrida perquè no t'explicava res.
Per tant, potser és bon símptoma. Potser és un símptoma que ens estem descomplexant.
I que estem tornant a la narrativa. Una novel·la no és una mena d'assaig abstracte sobre sentiments i pulsions. Una novel·la explica una història, i està bé que comencem a explicar històries. I les històries de crims sempre han atret l'atracció del públic, no solament aquí, a tot arreu del món.
Ja sé que és un atracament, aquesta pregunta, però imagina't que per un atzar de la història de la nit al dia et posen al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona.
Hòstia, no.
Sí, tothom diu el mateix, però després tothom té propostes a fer. Quina seria la primera cosa que faries, o les dues primeres coses que faries? Encara que ja sé que la pregunta és una ximpleria.
La veritat, però no m'ho he plantejat mai.
No.
De fet, crec que els polítics, en el fons, tenen molt poc a veure amb la vida de la gent. Molt menys del que la gent es pensa. Perquè la gent tend a pensar que els polítics et tenen que arreglar els problemes, i moltes vegades les solucions les tens tu, no les té el polític. Mm. O sigui, ara amb això de València, jo m'estic preguntant tota l'estona com es deu sentir la gent que va votar amb aquest govern d'ineptes. Mm. O com se sent la gent que va comprar Mercadona veient l'altre dia el boig del Joan Roig dient aquelles barbaritats. Doncs la cosa és molt senzilla. No votis amb aquests, no vagis a comprar allà, és també la teva responsabilitat. I moltes vegades preferim, perquè és més fàcil, fotre-li la culpa al polític, que s'apanyi ell amb els problemes, i si no troba la solució, ell és el problema. I no és així.
Xavier Teros, un plaer. Moltes gràcies per la conversa.
Gràcies a tu.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.